El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Es calcula que a Espanya hi ha 35.000 persones amb síndrome de Down. Aquesta és una alteració genètica humana més coneguda i en el 94% de les persones que la pateixen hi ha 3 cromosomes en el parell 21. Per això el Dia Mundial de la Síndrome de Down se celebra el 21 del mes 3, o sigui el 21 de març. La jornada d'aquest any s'ha de celebrar, com no pot ser d'altra manera, marcada també per la pandèmia del coronavirus. D'aquesta jornada en parlem amb la Dolors Pallàs, que és la presidenta d'Aundi Down Sabadell. Dolors, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Sí, hola, bon dia.
Cada any marqueu el Dia Mundial de la Síndrome de Down en alguna de les reivindicacions, no?, que queden pendents, per dir que és un dia sobretot de reivindicar i de posar en valor. Aquest any, quines reivindicacions voleu posar damunt la taula?
A veure, nosaltres el que, una de les coses que hem posat damunt la taula és el fer l'esforç de trencar barreres. Les barreres que es troben les persones amb síndrome de Down, barreres, doncs, físiques en algun cas, doncs perquè potser poden tenir més dificultats per pujar o per arribar segons a quins jocs, barreres comunicatives perquè el llenguatge doncs del resta de les persones és moltes vegades complicat i sobretot molt ràpid, llavors això et fa que perdin una mica la comprensió quan si parlés d'una altra manera, doncs per ells seria molt més senzill. I sobretot les barreres socials i culturals, doncs el partir de que ells, bueno, doncs si vas a un restaurant, per exemple, poden no donar-li la carta a la persona amb síndrome de Down perquè doncs ja compten que segurament no sap llegir, o no, a partir d'aquestes concepcions que fa anys que arrosseguem i que a poc es van trencant, però que encara n'hi ha moltes.
Clar, aquests estereotips, no?, que els fan també sentir-se encara més, sentir-se diferents, vaja, i discriminats, en definitiva, no?
Sí. A veure, no? A més que es dona per suposat, doncs, per exemple, doncs que són molt carinyosos, quan realment cada persona amb síndrome de Down té el seu temperament, i n'hi ha que són molt carinyosos i n'hi ha que no, o que tota la vida tindran un temperament infantil, quan no és veritat, vull dir, si els permets madurar, seguiran madurant. I una altra cosa que també insistim aquest any és en el fet doncs, de no considerar la síndrome de Down no és una malaltia, és una condició genètica que tenen algunes persones. No, ells no estan malalts, perquè poden estar malalts com qualsevol de nosaltres, però pel fet de tenir la síndrome de Down, no tens estar malalt, tenen un cromosoma més i això fa que el seu organisme funcioni una mica diferent. I un altre punt que aquest any hem entrat nosaltres i que hem posat sobre la taula és que la síndrome de Down es té, no es pateix, perquè és una condició, la tens o no la tens.
Uh-huh. Per tant, ens ho apuntem, aquesta, la síndrome, que veig que l'hem fet aquesta, eh? Ens apuntem aquesta qüestió a l'agenda. També és important, el llenguatge és més important del que sembla, em sembla bé aquest matís, efectivament, no? La síndrome de Down es té, no es pateix, perquè al final és una qüestió que es té i ja està, no? I no hi ha res més com aquell que té els ulls blaus o els ulls negres, no? Al final es té i ja està.
Hi ha moltes coses socialment que s'han de trencar, per exemple, doncs jo com a família, altres famílies que no tenen fills amb síndrome de Down donen per suposat que tu com a família doncs ets més desgraciat o no ets, no, o tens molts més problemes o no, i no té per què ser així, és com qualsevol altra persona, no, que bueno, doncs alguns tenen més problemes que altres, com qualsevol altre fill, que n'hi ha doncs que l'adolescència són més complicats i n'hi ha que doncs que donen menys complicacions. Llavors, bueno, s'han d'anar trencant a poc i la manera de trencar-ho bàsicament és que ells vagin demostrant, com estan demostrant molts, que són capaços, no? Que són capaços de sortir amb els amics, que són capaços de treballar en empreses i ser tan responsables o fins i tot més que molts dels companys, que són capaços de viure sols o viure en companyia de la seva parella o dels seus amics i que per fer tot això poden necessitar puntualment suports, però és que moltes altres persones també necessiten suports en el seu dia a dia. I n'hi ha que els necessitarien i no els tenen, però vull dir que és, Bueno, és, nosaltres sempre diem que som singulars com tothom, no? I tots tenim les nostres singularitats. Ells tenen, no? Tenen capacitats i tenen coses que els hi costen més, com em passa a mi, com em passa a qualsevol persona.
Ah, doncs aquesta és una qüestió destacada també. Com ho celebrareu? És a dir, hi haurà activitats, hi haurà paradetes informatives? Què heu previst per aquests dies?
No, a veure, el coincidir, perquè el dia, és el dia 23, que és el diumenge.
Uh-huh.
Llavors, ai, el 23,
el 21,
perdó, el 21
sí,
que és el diumenge.
Sí.
Llavors, és un dia que cadascú està, nosaltres l'entitat la tenim tancada. Si fos un dia de cada dia, hauríem posat una paradeta. En aquest cas, el que vàrem fer és que ahir sí que el grup que tenim d'autogestors varen convocar per Zoom una reflexió sobre la síndrome de Down. I llavors, bueno, es va convocar a les 6. Ells varen fer 4 preguntes, no sé si ara les recordaré. Una era si poden viure sols o amb amics o amb parella, si poden treballar, si poden gestionar la seva economia i si poden tenir fills. Llavors varen posar aquestes 4 preguntes sobre la taula i llavors es va passar un documental que es diu Down ni Do, no sé si el va passar una vegada per TV3. Mm-hmm. És un documental de Mireia Ros que va fer un taller de cinema i es va desenvolupar i al final amb totes les gravacions van acabar fent un documental i en aquest documental surten persones en sinomeu parlant de les seves inquietuds, dels seus desitjos, dels seus anhels, de què pensen, doncs, de l'amor, què pensen de tenir parella, què pensen fins i tot de la mort. Molt interessant. I quan es va acabar el documental, doncs, els que estàvem en el Zoom, vam debatre aquelles qüestions, aquelles 4 preguntes. La conclusió va ser que, com qualsevol altra persona, vull dir que no moltes persones s'han de plantejar si, no, la feina és difícil per tots, potser per ells una mica més, però és difícil. Tenir parella, bueno, pues si la trobes i pots anar a viure sol, i, no? Doncs t'ho planteges. Viure independent és un plantejament. Si la persona vol i la família vol, doncs es pot apostar per aquest camí, no? No? I, bueno, i l'economia, pues, n'hi ha que més, n'hi ha que menys, però amb suports tot és factible. Per tant, la conclusió era que ells poden fer una vida com qualsevol altra persona, amb suports puntuals en alguns moments.
Clar, tot plegat aquest any, com no pot ser d'altra manera, molt marcat per la pandèmia, ara deies, vam fer un Zoom, no?
Per tant, això ja estava previst, aquest debat i el passi d'aquest documental estava previst l'any passat i estava previst fer-lo presencial en el Vapor Badia, però clar, va ser just una setmana abans, va haver-hi el confinament i bueno, ja es va anul·lar, ja, nosaltres ja el vam anul·lar abans, crec, perquè ja es va veure que no es podria i llavors estava sobre la taula i ara, bueno, en un any al final hem après tots plegats a dominar una mica el Zoom i vam dir, bueno, doncs fem-ho igual però per Zoom.
Com us ha afectat a la pandèmia, Dolors, al col·lectiu en general, a les persones amb síndrome de Down?
A veure, ells s'han adaptat a les condicions que es demanen de distància, mans, mascareta. Jo diria que són fins i tot molt més disciplinats que moltes altres persones. Ho tenen molt clar i no es treuen la mascareta i mantenen les distàncies, no? I, bueno, què passa? Doncs que no poden sortir tant amb els amics, quan surten doncs han de ser grups reduïts. A la feina, doncs, ha passat el mateix que en el reste de la societat. N'hi ha que s'ha quedat a l'atur perquè l'empresa ha plegat, n'hi ha que tenen un ERTO fins que el restaurant on treballava doncs tornin a funcionar amb normalitat, n'hi ha que estan fent teletreball, que treballen a casa, i n'hi ha que han seguit treballant perquè estaven en un súper. I tenim persones, 4 o 5 persones, que han treballat durant tota la pandèmia dia a dia en el súper. O sigui que és el mateix que els altres.
Efectivament.
És un clar exemple de que, no, que bueno, són persones que socialment es considera que no poden aportar, però que si se'ls dona l'oportunitat aporten el mateix que qualsevol altra persona a la societat.
Em referia també perquè una de les qüestions, no, de la que sempre parlem i que recordo haver parlat amb tu arrel de l'altra crisi econòmica, no, de quan es parla d'inserció laboral, no, al final si és difícil trobar feina, no, o és difícil per tots, no? I en aquest sentit, no sé si això creus que serà un pal important a les rodes en el futur.
Home, està frenant, clar, sí, està frenant. Ja et dic, clar, hi ha persones que estan en ERTO. Hi ha persones que ara s'està obrint una mica, algú està començant a fer pràctiques, que és el primer procés que fem nosaltres abans de que tinguin contratació, però clar, aquest any ha sigut un any d'impàs, no hi ha hagut contratacions noves. Vull dir, és clar, sí, al revés, no? Que hi ha hagut persones que han entrat a l'atur i persones que encara estan mantenint un ERTO a l'espera. Per tant, ja veurem com afectarà, però en principi afectarà, bueno, ralentint tot el procés.
I a l'entitat, a Andy, com us ha afectat?
Andy, ens hem anat adaptant. Vull dir, clar, econòmicament, per exemple, encara no ens ha acceptat, no ens ha afectat perquè les entitats, no, que portem diversos anys, normalment demanes una subvenció i si te la donen pel 2020, doncs t'arriba el 21, si te la donen pel 19 t'arriba el 20. Per tant, ara estem cobrant subvencions que, no, que eren de l'any anterior. A partir d'ara hem de veure què passa, perquè fins i tot hem de veure si la part pública restringeix despeses, perquè tot plegat, no, es preveu que hi hauran dificultats econòmiques. De moment trampegem relativament bé, de moment, perquè estem visquent del que teníem ja adjudicat abans de la pandèmia.
A nivell de programes i de propostes, les podeu tenir totes en marxa?
A veure, tenim tenim programes que els tenim per Zoom. Tenim, per exemple, nosaltres fem lleure i doncs hi ha grups de lleure que surten presencial, però clar, què ha passat? Doncs que si van sortien 8 persones amb 2 acompanyants, ara surten 4 perquè el grup sigui reduït. Per tant, encareix una mica el programa perquè tens de tenir més persones que acompanyen els nois. També tenim famílies que encara tenen por de que els seus fills surtin i llavors el que fan és trobar-se per Zoom i fer una activitat lúdica per Zoom. I llavors hem tingut, bueno, vam estar parats fins al maig-juny, que vam tornar a començar a obrir una miqueta les activitats normals. Hem hagut de combinar grups perquè els grups siguin més reduïts. Hem hagut d'habilitar l'entitat perquè tingui el màxim de les condicions higièniques i de ventilació i de tot, perquè, no, per intentar pal·liar el risc de Covid. I llavors tenim els nois que fan inserció, per exemple, fan 3 dies de formació, 2 els fan presencials i un el fan telemàticament, també per intentar. Dilluns i dimarts es troben i el dijous ho fan telemàticament. Així tenim un coll de 4 dies, no, fins al dilluns següent, en cas de que s'hagin de confinar, que hem tingut confinaments de grups, perquè hi ha hagut, puntualment hi ha hagut una persona que el seu amic ha donat positiu, llavors acabes confinant tot el grup, però per sort no hem tingut cap contagi a Andy, i bueno, mira, anem trampejant com podem, però jo crec que fins ara bé.
A nivell econòmic us ha suposat una forta inversió, oi? Em deies alguns dies.
A nivell econòmic ens ha comportat una inversió important. Sí. A part de la despesa que ja tens, que la despesa de manteniment de la part higiènica de la Covid ja és més alta, perquè tens més hores de neteja, tens de comprar el gel hidroalcohòlic, els desinfectants, el paper perquè s'aixuguin les mans, bueno, això ja és més. Però llavors vàrem haver d'adaptar moltes coses, va canviar motors de ventilació, una sèrie de despeses, va costar unes 20 o 22 mil euros. Va costar adaptar-ho tot, això ho vàrem fer entre el juliol i el setembre. El setembre ja estava pràcticament a mig setembre.
Per acabar, Dolors, parlant una mica amb l'encarament, no, que feu aquest any, doncs parlant d'aquest esforç de trencar barreres, els reptes de futur quins han de ser, per tant?
Els reptes de futur, jo diria que el futur ha de ser anar cap a una inclusió total, que les persones amb síndrome de Down puguin participar en la vida de la societat sense cap tipus de restricció, no? Vull dir, tant a activitats de centres cívics com a activitats doncs, de gestió bueno, d'organismes o de consells o d'alguna cosa. Aquest hauria de ser el futur. Llavors, elles també han d'anar-se preparant, vull dir, cada vegada els tens més preparats, però han d'anar avançant cap aquí. I la societat ha d'obrir una mica més la ment i no, veure com que és una persona més, igual que tens un, no, una persona, tens un veí que ets dos i un altre que és més gran i un altre que no té una dificultat al caminar, doncs tens les persones en síndrome de Down que a poc a poc aniran visquent amb nosaltres, suposo, amb normalitat, com el resta de la societat.
Doncs aquesta feina de trencar barreres, que al final és trencar estereotips i potser explicar més coses a la gent que no treballa amb persones amb la síndrome de Down que no pas a vosaltres, que ja us ho sabeu, oi, Dolors? Al final és divulgació cap a fora, no?
Però aquestes coses, jo crec que això s'aprèn veient-ho. Que a mesura que ells vagin sent i cada vegada més, la gent anirà entenent-ho. Perquè si no, d'explicar-ho a vegades tampoc n'hi ha prou del tot. Però bueno, sí, hem de parlar-ne més.
Doncs ens apuntem a aquest repte també a nivell personal. Dolors Pallàs, presidenta d'Andy Down Sabadell, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia. Adéu, bon dia.